de Vila-real. La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 22 d'octubre, des d'ací, des de Ràdio Vila-real, els desitgem que tinguin un dia meravellós, tant i tot, que tal, el cel cobert, però volem que passen dues horetes en nosaltres d'allò de lo més divertit, com si els agraeixi del sol, bueno, pues igual. Ara vull que m'escolten perquè igual els divertís, lo que vaig a contar-los. Els divertís, com es comença, sinó com acaba. Mire, la Guàrdia Civil ha intervé una nova partida de haxís i ha detès a 8 persones. I el bo d'això no és això, no? Perquè això ho hem sentit més voltes. Ha sigut al port de Vinaròs. I aquestes persones que ha detingut, el bo de tot és que entre 6-8 persones hi havia un Guàrdia Civil i un exguàrdia civil. Ara sí, passe a presentar als meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Què ha de dir-los que els dos, m'han parlat dels dos, de dos iaies?
Sí.
Han fet un repàs antes de començar per la seva família. Però allò de que quan es comencem el programa estan molt orgullosos, la família, volen sentir-nos, no?
Sí.
Òbviament.
I hem tingut en el nostre pensament a les iaies, això que una abraçada i un bes molt gran per a totes les iaies de la província de Castelló i els que estan sentint-nos de fora de la província de Castelló a tot arreu del món, lo mateix, un bes enorme per a aquestes iaies que els volem i iaios que els volem mogolló. Què vos pareix? Voleu que vos conte un poc com ha sigut això?
Sí, sí, jo estic molt intrigada.
Vale. Pues han sigut deteses per la Guàrdia per delits de tràfic de drogues i pertenència a organitzacions criminals. Han sigut 8 persones, entre les que elles, torna a repetir, estava un guàrdia civil i un guàrdia civil del que havia sigut ja apartat del seu servici. Van ser pillats infraganti quan tractaven de traslladar la droga i més de 2.000 litros de gasolina que estaven destinades a alimentar la embarcació. Cuidao, això era en el port de Vinaròs i anaven a descarregar 2,5 tones de haxís. Víctor, estàs arruant la front perquè te pareix
és de això. Pel·lícula.
Sí, sí, això pareix que siga Miami Beach, no? ¿Me recordeu aquella pel·lícula?
Sí, correcte.
Bueno, pues l'origen de la investigació va ser desenvolupada per part de l'equip de la de delinqüència organitzada i antidroga. Quan sea breve, això és la EDOA, no? De la comandància de la Guàrdia Civil de Castelló. Això se remunta al mes de setembre que després de detectar unes persones. Cuidao, en antecedents per tràfic internacional de haxís que estaven assentades a la zona nord de la província. És dir, cuidao, advertència a tota esta gent que diu no, així en Castelló, com que tot el món és bueno i anem a passar desapercebits. No!
No, no, no. No,
no, vale? Pues en la matinada del 5 d'octubre els agents detectaren la presència d'aquestes persones en la zona portuària del port de Vinaròs. Per què? Pues perquè els tenien filats i estaven investigant-los. Amb un camió de grans dimensions que tenia en el seu interior garrafes en més de 2.000 litres de gasolina que estaven disposades a subministrar a l'embarcació que transportava la droga i facilitar la seva fugida, així com per a recollir aquests fardos de haxís que estaven esperant-los. En el desenvolupament de l'operació, a més de la presa de vestigis i proves, les guàrdies civils van organitzar una vigilància exhaustiva en la que van emplear nombrosos mig humans i materials que van donar com a resultat final la detenció infraganti dels allí presents en el moment en el que estava trasegant el haxís i la gasolina. I bueno, allò que ja saben, de que els agents que van descobrir que aquestes persones estaven relacionades amb la Guàrdia Civil en actiu i un exguàrdia civil que havia sigut separat del servici perquè allò que hauria fet cosetes sí. Que no devien, no? Claro, què fan? Pues que se servissen de la seva condició per facilitar la comissió de delits.
Clar. O sigui, es tapen, no? Es van tapant per a que ixa droga entre o isca.
Claro, faciliten que puguen fer ixe delicte. Això ha sigut una nota que ens ha enviat del Ministeri de l'Interior de la Direcció General de la Guàrdia Civil. Però vosaltres, quan hi ha aquest tipus de moviments, sempre pensem que deuen d'estar sustentats per algú de dins.
Clar, sí,
perquè si no és que és pràcticament impossible traslladar 2,5 tones.
Ja, sí, és el que passa en aquestes bandes, no? que sempre tenen contactes o xivos expiatoris dins de tot per a que puguen entrar o eixir, això està clar, no?
S'han incautat 8,5 tones en el que va d'any i 13 persones, però bueno, aquestes 2,5 tones i el Guàrdia Civil i les Guàrdia Civil, tot un èxit, eh?
Sí,
és dir,
sí.
Cuidao, que era una banda organitzada que s'havia assentat en la zona nord de Castelló i havien agarrat el port de Vinaròs per a traslladar o per a descarregar aquestes tonelades de haxís.
Sí, abans d'anar a publicitat, jo sé que el meu company Víctor vol comentar algo que ha passat a Estats Units, perquè com ell és molt estadounidense.
Així que...
I, sí, bueno, conta-ho tu, conta-ho tu.
Jo sempre
tu.
Entenc que les coses no només passen allí, que allò no és el...
Però
que
lo que ha passat
avui... Miami Beach, no?
Sí, clar, però avui és suculent, va, conta-ho tu.
Que han matat a una xica en un rodatge d'una pel·lícula.
Però el actor és molt conegut, que és Alec Baldwin.
Sí, de fet, crec que en la... Bueno, jo en la última de Torrente crec que hi ha ell.
Sí, correcte, sí. Està ben allí...
No, per favor, conteu el que em diuen en Petit Comitè, allò de que la què passava en aquesta pistola...
Que estava carregada.
Ha sigut en un arma, no? En una pistola,
clar.
No? Víctor, bueno, que mos ho expliquem, mos diu ell.
Sí, no? Un arma de foc. Segur que estarien rodant alguna escena i quan tenia l'arma en la mà ha apretat, ha disparat i bueno, ha matat a una xica, la directora de fotografia.
Mm-hmm, molt foc.
I a tot això ho esteu comentant i jo que estava preparant-me esta notícia per entrar, dic, bueno, però seria un arma, no, pues de fogueig o preparar per a no fer mal. I
no, tu has dit, no, com ha sigut la frase que has dit, algo així, no, no, és que en principi no tenia que fer daño, i jo dic, home, pues ha fet un poquit de mal, no?
I entonces Maria diu, bueno, pues si no s'ha preparat per fer daño, cuidado, perquè se l'ha carregat, no?
Sí, sí, és sí,
dir,
poca
és,
broma,
és un humor
poca
negre,
broma.
És un humor negre,
sí, sí,
no,
sí,
Maria?
Sí, 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 sí.
Però bueno, Víctor, algo afegir a esta notícia estadounidense que tanto te gusta?
A veure, que n'hi haurà que veure fins a quin punt té la culpa o no?
Clar, perquè si a tu te donen un arma que tu suposes que és d'atrecho, perquè clar, tu estàs enmig d'un rodatge,
a veure, Maria,
te passa algun arma,
és cert que jo t'he dit que estava preparada per a no fer mal.
Clar, perquè jo dic, home, com tenen un arma que no siga de foguet o no siga d'atrecho en un rodatge i de repente tu dispares pensant en totes les de la llei, dispares perquè estàs rodant, perquè ell ha fet milions de pel·lícules i dispara i és de veres. O sigui, és que jo també me quedaria en una cara de mec que no m'ho podria creure.
Però anem a veure, ell està disparant i apunta alguna, algun actor de termini, és a dir, si
no,
estava...
No, és que a lo millor, si està la directora de fotografia, a lo millor estava fent un pla directe cap a ell, no? Enfocant per a que la bala, la típica imatge que hem vist, és que tu dispares i a lo millor la bala ve cap a tu, no? A lo millor estava esa xica davant rodant esa escena i resulta de que la bala que eixia no era de mentida, sinó que ha sigut de deberes i per això li ha tocat a ella. Perquè si és la de fotografia és la que s'encarrega de fer els plànols.
Veurem a veure com ha estat la cosa, perquè clar, tampoc m'imagine jo...
Dir que en Espanya, per lo que he escoltat jo, seria impossible que això passara. Les armes que utilitzen en Espanya ja estan manipulades de tal forma... que no podria passar.
O sea, no sé, és igual que si fan una escena de decapitar algú, jo que sé, l'espasa que utilitzen no és per que estiga afilada, no? O sigui, a veure, per jo, xica.
Sí, per això quan jo vos estava sentint, clar, ni m'imaginava que està tot preparat per a no fer mal.
Clar, que... inclús jo quan ho ha preguntat he dit que ha sigut la xica que estava fent els efectes especials.
Clar, jo també he pensat això.
I quan m'haveu dit la directora de fotografia, jo he dit, val, pues simplement se m'ocorrisse això, que estiguera davant visualitzant el plànol.
Sí, Maria, perquè si ja no està davant i damunt li ha acertat, ojo.
Ojo, clar.
Bé, és que també es tindré mala pata.
Mala pata.
En fi, pauseta de publicitat i a per les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Ya está así la Fira d'Onda. Torna la festa al carrer desde la emoción y la responsabilidad. Del 22 al 31 d'octubre gaudeix dels encierros de Cerrils, dels concerts de Rosalén, Hombres Gay Boicot, d'espectacles infantils, teatres, matxa, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, es comencem parlant de sanitat perquè la conselleria ha notificat aquest dijous 221 nous casos de coronavirus i no s'ha registrat cap defunció des de l'última actualització, en una jornada en la qual pues, ha pujat lleugerament la pressió hospitalària. Els hospitals valencians tenen actualment 184 persones ingressades, dues més que el dimecres, 53 d'elles a l'UCI, tres més que el dia anterior. A la nostra província serien 67 persones les que estan hospitalizadas a la nuestra provincia y 13 de ellas están a l'UCI. O sea que ya que tienen encara molta cura, porque dijeron que encara no ha passat la COVID, ¿no? Sobre todo ara anem cap a l'invers, sabem que van a pujar i clar, estan tots amb l'ull ficat pues en aquesta pressió hospitalària, perquè si puja aquesta hospitalització, pues tornaran les restriccions, Susana.
En este caso, la última noticia que tenim de la provincia de Castelló es que el foco está localitzat en el nucli que conforme Castelló de la Plana, Borriana, Vila-real i Almassora. Les dos primeres, de fet, estan entre les ciutats de més de 20.000 habitants que tenen la incidència acumulada més elevada de tota la comunitat valenciana, per damunt del centenar, ¿vale? Estem parlant de Castelló de la Plana i de Borriana, ¿eh?
Uh-huh, clar. O sigui, i si fem una cronologia, uh-huh, veurem que aquestes localitats precisament han sigut les que han tingut les seues festes patronals fa no res, ¿no? I que jo, com a Sorna, vos he dit que les alqueries mos em porta bé, que no hi si mai.
Bueno, Borriana les ha tingut, és Castelló de la Plana.
Castelló de la Plana sí que és veritat que no.
Que no l'ha tingut, la que ha tingut, no ha tingut Borriana. Res.
Sí, sí, sí. Curiós.
En este cas Vila-real també la va, bueno, la va tenir en setembre.
Fa molt de temps.
Està,
sí,
però
sí, sí.
Estes dos, Castelló i Borriana, tenen la incidència més, mm, més alta. Vila-real i Almassora són de més de 20.000, estan en el foco, però estan més suaves que sí, les altres dos.
Així que tindrem que tindre cura demà, no? Perquè es comença, recordem, Isa Fira d'Onda. Ens quedem ahir a Isa localitat per la que l'Ajuntament ha publicat la convocatòria d'ajudes 2021 per a esportistes d'elit i joves promeses locals menors de 25 anys. L'objectiu de les mateixes és ajudar a finançar les despeses federatives, el desplaçament als llocs d'entrenament o competició i el material esportiu específic per al desenvolupament de la seva modalitat esportiva. Cal destacar que el govern municipal, per segon any consecutiu, ha decidit incrementar el pressupost total d'aquestes ajudes fins als 15.000 euros amb la condició de millorar, pues, la prestació que rebren aquests esportistes, no?
Mm, me parece una molt bona iniciativa, eh?
I ara anem a Vila-real perquè s'unís a la celebració del dilluns que ve, 25 d'octubre, el Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana, una iniciativa en la qual es pretén posar en valor el comerç de proximitat com una alternativa de consum sostenible i de qualitat. Dilluns que ve els comerços d'UCOBI s'implicaran al màxim en la difusió de la iniciativa del Dia del Comerç, que se celebrarà per primera vegada a la comunitat. Així, els establiments entregaran als seus clients cupons rasca amb premis de 2, 5 i 10 euros. A més, les persones que realitzen compres eixe dia en els comerços d'UCOBI podran acostar-se a la seu de l'associació i mostrant el tiquet de compra rebran un obsequi. Durant la vesprada també hi haurà animació musical als carrers comercials com una manera, pues, d'incentivar i ses compres.
Uh-huh.
I parlem d'hostaleria perquè l'Ajuntament permetrà als locals d'hostaleria i restauració de la ciutat mantindre l'ampliació de terrasses autoritzada durant la pandèmia sense incrementar la taxa per ocupació de via pública. El consistori té previst recuperar en 2022 el cobrament d'aquesta taxa, exonerat, ja recordem, en 2020 i 2021 com a incentiu per a pal·liar, pues, la situació que hem viscut econòmicament per culpa de la pandèmia, però no incrementarà el cost als establiments que decidisquen mantindre l'ampliació de la superfície que ocupen les seues terrasses. Així resolvem aquests dubtes que ja ens va avançar fa unes setmanes el regidor de Comerç, Diego Vila, quan li van preguntar per aquesta qüestió i ens va dir que en principi, hasta finals de 2022, estava previst que aquesta situació siguera endavant i pareix que a l'any següent ho tindrem així un poquet.
A mi m'ha paregut,
no?,
molt bona iniciativa, sobretot perquè hi ha inclús la gent que no fuma, vol estar també en les terrasses i se veu més vida al poble. El que passa que jo este matí he volgut parlar en l'associació d'ací de Vila-real, a Siobi, i en una estoneta vindrà Edu Ripollès a dir-nos si es pareix bé o necessitarien més coses. Algo me té que dir, perquè jo li he preguntat què li pareixia i diu, si et pareix bé, te faré alguna declaració, jo la matisaria. No sé, què és el que vol preguntar-nos.
I fins així, Susana, el temps de les notícies, no?
Uh-huh. Pues una pausa de publicitat i anem als esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de
SEAT, Cupra, Opel y Mazda. En Villarreal, del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Mira cómo se menea. Això, Víctor, m'agrada més l'altra musiqueta, però va, vaya, que avui com no tenim Champions.
No, pues, disculpa que et diga, a mi és que m'encanta es començar, és que jo me l'imagine... Estàs
més de festes d'onda, no?
Clar, és que, no, jo, és que me l'imagine entrant, saps, ballant a so, mira com se menea, i jo, clar, ja m'imagina Víctor fent aixina i per això me fa gràcia, Susana.
Bueno, demà tornem a jugar, A les 9 en Bilbao, en Sant Mamés, Athletic Club Villarreal, mitja horeta abans en esta casa. I això, vam jugar el dimecres i pràcticament no hem dormit i ja estem jugant una altra volta.
Ah, pues ells vindran un poquet esgotaets, no?
El Villarreal sí, l'Athletic té un avantatge de que porta 22 dies sense competir un partit oficial.
Ui, claro.
Entre que va haver un paro de seleccions i que la setmana següent no van jugar perquè van aplaçar el partit... Porten 22 dies sense cansar-se.
O sigui, que estaran més freds.
Sí, l'únic que, a veure, al final te pot arribar a perjudicar per falta de ritme de competició.
Ja, ja.
Però, bueno, en teoria, demà el Villarreal tindrà que fer algunes rotacions i l'Atlètic, en teoria, tindrà tots els titulars disponibles i sense cansar-se.
Uh-huh.
Dir que este cap de setmana és el clàssico, el Barça-Madrid...
No em digues.
Sí?
Sí? No ho sabíem, no mos havien enterat quasi.
N'hi ha una anècdota bona. Fa 2 o 3 anys també se va donar que eren festes d'onda, el clàssico Barça-Madrid i el Villarreal jugant en Euskadi.
Ah, fixa't, és que les coincidències... Però l'hora és mortal per fer la siesta.
No, l'hora és perquè el president de la Lliga està pensant més en la gent d'Àsia que no en la gent d'Espanya.
A les 3 de la vesprada.
4 i quart.
4 i quart. Val. Pues imagina't, per hora de la siesta.
A les 5 i mitja també és el Barça-Madrid de la Premier, és el Manchester United-Liverpool. I bueno, hi ha carrera de MotoGP el diumenge a les 2 i el diumenge a les 9 de Fórmula 1.
Pues en aquestes notícies d'esports ens despedim i recibim el primer convidat.
No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964 520654.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bueno, i ara estic molt contenta perquè tinc així a Anna Bèrnia. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Que qui és Anna Bèrnia? Bueno, pues ella és una artista i a més una artista multidisciplinar, és dir, que té diverses coses que ens demostra, o diversos fets que ens demostra que té diverses vessants dins de la seva vida que permetixen que pinte, que escriga, no, Anna?
Sí, en definitiva se trata de transmetre emocions. I a voltes la pintura, les formes i els colors són el que millor expressa la emoció en aquest moment, i a voltes són les paraules les que m'ajuden a arribar a desgranar lo que jo vull expressar.
En este cas la coneixem, tenim el plaer de tindre-la així perquè esta vespre, a les 7 de la vespre, en la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real, vostès ja saben que nosaltres estem en este edifici, ella té una presentació d'un llibre. És un llibre que escolten, el títol, La mitat de les coses, i entre parèntesis posa Inventario de un mundo raro.
Uf. I el vaig posar fa 3 anys, el nom del llibre, perquè fa 3 anys que estic treballant en este projecte. I imagina't ara lo raro que me pareix. Ja me pareixia raro fa 3 anys. Sí, és un llibre que ens invita a submergir-nos en una alegoria, és un viatge poètic, cap a dins de nosaltres mateixa. Està estructurat en dos parts, ida i vuelta, i en aquest viatge interior el llibre intenta fer-nos disfrutar en les formes, en els colors, en les metàfores, en els escrits, però també que reflexionem sobre la importància de conèixer-nos, de veure-nos, d'escoltar-nos enmig de tot este soroll que ens envolta. Això és l'essència del llibre, diguem.
Clar, jo l'haveré deixat parlar més perquè així jo m'enteré de més coses del llibre, val? Però vostè està fent un inventari del seu món o del món en general?
Bueno, el llibre és el meu món, però que pot ser el món de qualsevol, perquè en definitiva tu quan estàs davant d'una obra, d'un llibre, d'algo, tu l'interpretes segons la teua pròpia experiència, segons la teua capacitat de percibir una cosa d'una manera o d'una altra, no? I també depèn del teu moment. I és el meu inventari, però és l'inventari de qualsevol que puga veure-lo a través dels seus propis filtres, no?
A més, en la presentació del llibre vostè posarà una exposició, no?
Sí, després de la presentació del llibre, que és l'eix principal de l'event d'esta vesprada, hi haurà una exposició al costat on ha fet un mural expressament fet per a la sala d'exposicions de la Fundació Caixa Rural de Vila-real, i se podrà veure també tots els llibres originals i tot el procés de creació d'este llibre. O sigui, en la primera sala hi ha un gran mural, sí, que és una manera de convidar a l'espectador o a la persona que vinga a entrar dins de l'univers d'este llibre. Jo estaré allí dins signant llibres dins de la sala d'exposicions i l'espectador podrà veure també tot el procés de creació d'este llibre, des de les maquetes originals, els meus apunts, els llibres originals, fins a la creació, fins al llibre final, editat, publicat, que presentem esta vesprà.
Clar, perquè jo, si me remetis a la nota de premsa que jo tenia, vostè es definís més com a pensadora que com a escriptora.
Sí, ja t'he dit que crec que la llavor de l'artista és comunicar, transmetre una emoció. Jo, la meua vessant més important i més coneguda és la de pintora, que escriu. Soc una pintora que escriu, que mentre s'estan secant les seues obres, els quadres estan apoyats en l'estudi, jo agarro llibres, notes, reflexions, idees, coses que me fan aprofundir en esa creació artística. Per tant, jo crec que soc més bé una persona que pensa en el que està fent en aquest moment, en el meu univers particular, i ho escriu. No sóc una escritora, saps? Sinó que pense i els seus pensaments, la millor manera d'apuntar-los en aquest moment és en l'escritura.
Vostè diu que vostè connecta en el seu propi... que connectamos con nuestro propio yo. Li passarà només a vostè i ho descriu, o si llegim el llibre connectarem en el nostre propi...
Bueno, parlem de tu, Susana, per favor.
Vale. Pues, si jo llegi el llibre, connectaré amb el meu propi jo.
Bueno, clar, el llibre oferís ens ha invitat a una reflexió, a disfrutar-lo, a saborejar-lo. És una clau, no dona respostes, no és un llibre d'autoajuda, ni un recetari, ni un mètode. És un llibre que són escrits, metàfores, dibuixos simbòlics, que cada un té que interpretar. És dir, tu eres el protagonista del llibre. El lector és el que va a donar-li el sentit al llibre. El llibre és una porta oberta a que cada un faci seues aquestes imatges, aquests escrits, aquestes metàfores, no? I la idea meua, la meua intenció és aquesta, fer-nos veure la importància de renunciar a tot l'accessori, és un viatge interior, cap a connectar en el nostre jo, però... Vamos, cada un pot arribar a connectar o no. Això depèn també de la predisposició de cada un.
Vostè és llicenciat en la Facultat de Belles Arts. Què és el primer que veu la llum del seu art multidisciplinar?
La pintura. O sigui, la meua vessant més coneguda i més important en aquests moments és la pintura. Jo fa 20 anys que porto fent exposicions, vaig rebre l'any 2015 el Premi de la Real Acadèmia de Belles Arts de València. Estic molt contenta de que la meva obra formi part de col·leccions importants, com és la de la Real Acadèmia, i també privades, particulars i públiques. I això és la meva vessant més important. Però comença per ahir, però l'escriptura, a poc, les paraules estan guanyant terreno en la meva manera de dirigir-me a la gent. I inclús últimament les meves obres incorporen text dins de la composició pictòrica. És com que les paraules que sempre han estat en la meva vessant més íntima, més oculta, més en l'estudi, a sentar, escrivint, ara volen eixir a la llum. De repent estan cridant-me a la porta i dient-me: Anna, nosaltres també volem eixir, també volem que la gent ens conega, les meues paraules.
Clar, és una forma... jo sempre dic que els pintors pinten... perquè hi ha coses que volen transmetre i que no s'atrevixen a dir. Això jo és la sensació que he tingut en els quadres, a voltes no saben com plasmar-lo i ho pinten.
Clar, és un llenguatge més abstracte. En aquest cas, en el llibre, sí que me descobrisc més a mi mateixa. O sigui, les meues escrits sí que estic obrint un poc més la meva ànima, és més evident. És més evident, està més descrit, més detallat.
En este cas, és el primer llibre que vostè escriu, sí, que tu escrius, Anna. Tenim bueno, primer hem de llegir este i veure tal. Però tenim algo ja que veure la llum, algo, alguna idea, algun boceto d'un pròxim llibre?
Bueno, seguís que escrivint. Ja te dic, jo sempre que estic creant en l'estudi, estic escrivint. Tinc ja varios quadernos escrits en apunts, en idees, en reflexions, que sí que tinc, la veritat és que tinc la intenció de que se materialitzin alguna vegada en un altre llibre, sí, però més avant. De moment estic centrat en este, en transmetre este missatge, perquè després d'esta presentació d'avui anirem a Borriana, a València, a Castelló, a Madrid. És un llibre que volem que es conega, volem transmetre un poc este missatge, que crec que és una cosa positiva, no? Arribar a conèixer-te a tu mateixa, a connectar-te amb el teu propi jo, i fomentar aquesta creativitat que ens fa tanta falta ara mateix. No?
Li digues això perquè te digues això perquè el llibre es comença, el llibre de la meitat de les coses, Inventari d'un mundo raro, es comença: de repente encajamos en este mundo raro, abstracto y oscilante que nos rodea. Claro, jo quan llisga això, la idea que tinc és com que acabes d'arribar i acabes d'encaixar. I ara tens una trajectòria llarga com a escriptora.
Bueno, ja te dic, són dos llenguatges que per mi són com si foren dos pedals de la mateixa bicicleta. Jo vaig en els dos. És més coneguda la meva faceta de pintora i, per supost, no la vaig a deixar, però l'escriptura també me pot ajudar a comunicar. Crec que estem en un moment que els creatius, les persones que ens dediquem a això, tenim pràcticament la missió de transmetre optimisme, de transmetre... De fet, el llibre està ple de missatges de superació, d'optimisme, de metàfores, que n'hi ha un capítol que se diu Crecer en la grieta, és a dir, com aquestes plantetes que creixen quasi sense aigua, pues és una metàfora de que hem de créixer inclús en les dificultats. Entonces, crec que sí que és important i ara la paraula m'està ajudant a transmetre molt més, en molta més força aquestes emocions. I, bueno, no ha dit que està publicada en l'editorial Ediciones Intrépidas, que el llibre també està disponible online en la web de l'editorial, edicionesintrépidas.com, i que estem, la veritat, molt contents en este projecte i en ganes de que la gent vinga a la presentació esta vesprada, esteu tots convidats a les 7 de la vesprà, i que conega este missatge.
Estarà a l'exposició i tindran més dies per a poder vindre o només disposen d'esta vesprada?
No, per a l'exposició poden vindre fins al 20 de novembre. Poden veure-la en l'horari que està en la web de la Fundació Caixa Rural de Vila-real. La presentació, evidentment, és només esta vesprada.
Però en la exposició la podrem trobar més voltes, Anna?
Bueno, se pot, la Fundació, això també dependirà de la demanda de la gent, però si volen organitzar algun grup per a poder fer una volta per l'exposició, inclús parlar-los un poc del procés de creació d'este llibre, jo estaré encantada d'acompanyar a qui vulga.
Pues en això ens quedem esta vesprada a les 7 de la vesprà, ja saben, tenen una cita així, en la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real, per a conèixer de primera mà de què va este llibre i, des de logo, del naixement d'este llibre, no? Del naixement, conforme se va fer fadrí i ara com veu la llum, no, Anna?
Sí, la veritat és que estic molt emocionada, molt contenta d'este moment, del dia d'avui. És un dia molt important per a mi, per a la meva carrera, i espero poder-ho compartir en tot el món que vulga vindre i... res més.
Pues nosaltres amb moltes ganes de veure ixe fruit, que ja teníem ganes perquè ens havien contat que estava molt bé, de veure, de poder tindre la mà i poder-lo llegir. Moltes gràcies, Anna.
Gràcies, Susana. Gràcies a vosaltres.
Estava durmiendo hasta las 6 y después he leído unos terrenos de Spiderman que casi no recordaba. Salido de la cama, he puesto la tele, había un partido y mi nieta ha marcado un gol realmente increíble. Me he puesto triste un momento justo antes de...
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junta a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Versiones electrificadas en toda la gama SUV de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I ara se n'anem a Almenara. Per què? Pues perquè el dia 20 va hi haure un ple, el ple extraordinari, i bueno, el regidor Quique Castelló no s'ho va passar d'allò de lo més... Ja no dic bé, sinó que al final ens donem compte que la política... Els atacs són massa personals i això és algo que tenen que es començar a evitar els polítics, perquè els oients, als ciutadans, ens fan mal sentir-lo. Jo vull preguntar-li al regidor què és el que va passar i com ho conté ell de primera mà. Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia, Susana.
Quique Castelló, regidor de Compromís, per Compromís en Almenara. Què va passar el dia 20?
Sí, evidentment, abans de respondre, donar-te tota la raó del món en el que estaves dient, i a més era un ple en el que anàvem a aprovar, per exemple, la creació d'una empresa pública d'energia per a intentar reduir el preu de la llum en uns mesos que estem passant molt difícil. Estem aprovant coses tan xules com esta i se va empanyar tot perquè, com estaves dient, va ser un ple d'atacs personals, tant cap a mi com cap a la meva família, i en un ple en el que el PSPP sí que estava com a mer espectador intentant traure partit, rèdit electoralista d'una situació un poc destructiva, un poc no del tot destructiva, perquè, clar, davant de certs de certes afirmacions o de certs atacs, ja no cap a mi, que a mi, si m'ataquen personalment, estic molt rodat, tot i la meva edat, estic molt rodat en este món, però quan ataquen a la meva família pues no podia estar, no podia quedar-me callat. I crec que en aquesta situació no podia quedar-se un partit socialista en majoria absoluta i en la presidència del plenari com a mer espectador, sinó que hauria d'haver pres partit per el costat demòcrata del saló.
Sí, mire, vostè...
Ese seria el resum.
Sí, sí, vostè diu vostè, que tu estàs, que vostè està molt rodat, bueno, vostè ha decidit estar en política i les crítiques que va a la seva persona, les que considere que deu contestar, perquè ara ens dirà què és el que li van dir, si li pareix bé, que a mi em pareix gravíssim, però tots es creien allí, tenen família, i tots compartirien amb mi que una cosa és el que està exposat i una altra cosa és les persones que no s'exposen. Que això ja és, deu de ser intocable. I, a més, en democràcia, la democràcia està per això, per a defendre els drets, no, per, no els atacs. Què li van dir? Perquè, sap què passa? Jo ho he sentit, però m'agradaria sentir-lo de la seva boca.
Sí, a veure, el moment culmen del ple, perquè sí que hi havia mocions presentades amb tota la intencionalitat del món, com diria abans d'atacar no la meva família només, sinó el negoci familiar i en el que se guanya en el pa els meus germans i els meus pares, i ja s'havia creat com un ambient un poc estrany, un poc negre, i el moment culmen de la vesprada, el moment el més alti de la vesprada va arribar quan el regidor no ha escrit, el regidor ultra, i n'hi ha que dir-ho perquè n'hi ha que identificar-los, va afirmar que jo estava enxufat en l'Ajuntament de Castelló i que jo tenia un sueldazo per la feina que tenia i que l'únic que buscava era viure de la política, senzillament. I ho he publicat a les meves xarxes i li ho vaig respondre en aquest mateix moment. Jo puc anar amb la cara molt alta, vinc de família treballadora que m'han ajudat a pagar els meus estudis i gràcies a aquests estudis que he finalitzat recentment amb un màster i una presentació del màster que m'ha facilitat tindre una conferència en la universitat, som el primer, si tot va com ha d'anar. Tinc una beca que ofereix la Fundació Universitària d'Empreses, la FUE, de la universitat, per a treballar en l'Ajuntament de Castelló, en el Gabinet de Comunicació del Govern, i per la qual rep 677 euros, 51 cèntim cada mes. A més, amb retard, que això també és important dir-ho, no? que jo tinc la sort, sí tinc la sort de que no tinc ninguna despesa com la del lloguer o com la de pagar les factures de la llum. No tinc aquestes despeses directes encara, però bueno, està bé recordar-ho, que tot i ser una beca sempre arriba amb un mes, dos, tres, quatre mesos de retard, i també hi ha que dir-ho. I se va ser el moment en el que quan jo li dic això, la presidència del plenari, que es recau sobre l'alcaldessa, que és del Partit Socialista, intenta en el seu discurs igualar les dues figures, no? La que fa l'atac confronta a qui està defendent-se amb aquestes dades. Per què? El perquè és perquè jo, en totes les paraules, vaig dir que estaven tenint una actitud feixista i que això no ho anàvem a permetre per res del món. I no podem igualar una actitud feixista amb la d'una antifeixista. És molt senzill. Jo crec que aquest paper, tant el de l'atac com el d'intentar treure rèdit polític de la presidència del ple, va ser totalment un error. No perquè jo estiga involucrat o perquè jo em puga sentir atacat per les dues formes, sinó perquè al final és un error cap a les persones demòcrates en tot el seu conjunt.
I què li contesta?
La resposta del regidor no escrit, del regidor ultra, va a ser que, bueno, que de momento vivía de la política, pero que yo buscaba vivir de la política. Y ya está.
Sí, pero yo me refería a la alcaldesa, a la presidenta de... Sí. Que quan vostè considera que no està bé, que faci la que vos trate per igual, que faci la comparació siga la mateixa, vostè li ho diu? I què diu?
Ella diu que, no, que sí que estem fent, que ens estem comportant per igual i que és igual de roïna la meva actitud con la actitud del regidor ultra.
Però vostè l'acusa, el regidor ultra, en algun moment, de algo?
De que estava tenint una actitud feixista i que no estava en el millor camí del debat.
Però l'acusació és sobre el que havia ocorrit, sobre que s'estava clavant en la seva vida, no sobre la vida d'ell, és dir, no sé, uh-huh. No sé, jo mirar des d'esta perspectiva em pareix que no l'actitud, és dir, no sé, l'actitud per a mi no era la mateixa. De tots els modos, cal aclarir per la gent que no coneix l'empresa de la seva família que no és una taulellera. Perquè, no, clar, jo no sé...
L'empresa de la meva família és un restaurant del poble i se guanyen la vida molt, molt dignament i que no tenen per què veure's involucrats en lo que en la meva activitat política. Uh-huh. Perquè una cosa sóc jo i una altra cosa són els meus germans, són ma mare, és mon pare i inclús el meu gos.
Sí, ja, jo li dic això perquè, clar, vostè ha aclarit el que cobra en l'Ajuntament de Castelló i ha quedat clar lo del sueldazo, lo que no havia quedat massa clar en tots els meus respectes cap a les taulelleres, i ojalà hi tinguera vostè una taulellera que vol que li diga, però que és un restaurant, és dir, és un restaurant que està ubicat en Almenara, que per què no, qui que, pues, si li pareix, diga el seu nom i així, pues, de pas, si algú té curiositat. Com es diu?
És el cau, el cau d'Almenara.
Per si algú té gana, pues que vagi i que comprove lo bo que és el menjar d'allí. Però vaja, dit això, bueno, que és un restaurant que se guanya la vida, que tampoc és que vostès tinguin allí allò de lo que havíem parlat antes. Era sobre, estàvem parlant sobre els impostos i tal, i cada esmena que presentaven anava un poc com va dirigida el dia 20 contra la seva persona. Que, i el problema que és que vostès en les últimes enquestes almenys han donat molts bons resultats?
Jo crec que no tenim enquestes, o almenys jo no les conec. Jo de les enquestes faig poc de cas. Uh-huh. Del que sí que faig cas són de les eleccions, i en les eleccions sí que se pot perdó, sí que se pot observar que des del 2011 fins al 2019, pues, les forces Compromís o quan ens presentaven com a bloc, han anat en augment, no? Han passat de 200 vots a 600. Uh-huh. Han anat en augment, evidentment. El Partit Socialista ha anat reduint els seus vots, que no la seva presencialitat, perquè ells han mantingut els 7 regidors, però han reduït de 2.500 a 1.500 vots. I el Partit Popular el Partit Popular s'ha quedat de 6 regidors que en tenia, se n'ha quedat ara va quedar en 3, i després de les deixir-se'n del grup aquests dos regidors ultres, s'ha quedat en una regidora. Vull dir, els números i la representativitat del plenari d'Almenara han sofert un canvi evident, no? I és que Compromís està en 3 regidors, que el Partit Socialista està perdent vots, està perdent força, i que el Partit Popular, pues, jo crec que la major aportació que han fet aquestes dues persones ha sigut destruir a la dreta o dividir a la dreta del poble. Uh-huh. I ja està, i punt. Entonces, jo crec que aquest aport sí que existís, sí que pot ser que hi hagi alguna estratègia o alguna mena d'estratègia, no sé si acordada o no acordada, en la que el blanc o l'adversari comú és Compromís, però nosaltres no anem a defallir, i aquestes coses no van a evitar que presentem propostes de millora pel poble com les que estem impulsant ja, com la carta de participació ciutadana, com he dit abans, l'empresa pública d'energia, d'ací poquet s'aprovarà el Consell Municipal de Cultura. Vull dir, si des de l'oposició estem fent aquestes coses, aquests avanços, el dia que governem, podrem fer molt més i això ja cada vegada està més a prop i sí que pot ser que hi hagi una estratègia comuna o no sé si acordada o no, però en la que està clar que l'adversari som nosaltres.
Bueno, ja li ho han demostrat. No obstant, ja li dic, lo jove que és, el sueldazo que guanya i l'empresa que tenen en Almenara, pues vostè té un bon recorregut, eh? Segons ells, dic jo, és que li ho han dit ells, no li ho estic dient jo, això és el que li han dit ells.
Sí, a veure, jo tinc un bon recorregut, però bé, no, seriosament sí que considero que tenim un bon bagatge no empresarial, no econòmic, però sí que tenim un bon bagatge pues, tant des de l'activisme polític com des de l'associacionisme, com des de les organitzacions de les que hem format part. I crec que tant jo, com Carmen, com Miguel, com Mònica, com Maria José, com qualsevol persona que forma part del nostre col·lectiu, està capacitada plenament per a començar a governar el nostre poble. I aquest tipus de recorregut sí que el tenim.
Pues sap lo que passa, què és d'això de lo que de veritat tenen por.
Sí, jo crec que
ahí està el quid de la qüestió. Quique Castelló, regidor de Compromís de Almenara. Moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, i moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robust3, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robust3.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique?
T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Ebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés feliz.
Y ahora tenemos nosotros a Carmen Sebastià. Ella es purísimera vocal de Missions. Muy buen día, Carmen.
Muy buen día, Maria.
Sí. Celebren 50 anys de campament de Purísimeres. Que xulo. Que maravilla.
Sí, enguany celebrem 50 anys. L'any passat no vam poder fer res, però bueno, fas 50. Enguany sí que en setmana de campament i que menys que pues, ara també poder disfrutar-lo els que sempre s'han ajudat, compartir xates campaments, monitors, acampats...
Quines celebracions tindrem les Purísimeres en estos 50 anys de campaments?
Pues este diumenge als Carmelites anem a tindre a la una missa, una celebració i després anem a fer paella, una paella monumental en el qual ja les inscripcions ja van ser i hem tingut un gran nombre de persones que s'han apuntat, alrededor de 300. Uh-huh. I pues tindrem paella, tindrem també un bingo solidari i durant la vesprada pues tindrem DJ i a més pues pels més menuts que d'ells també som els protagonistes pues vindran el Wanda i es muntarà castells inflables i
això serà, això serà dins del pati, no? Suposa.
Sí, sí, tot allà als Carmelites. Sí,
dins del pati dels Carmelites.
Pati, sí.
Uh-huh. Quants monitors veurà, claro, lo bonico són els monitors d'ara, evidentment, però quanta gent n'hi haurà que ha sigut monitora en tants i tants campaments que ha fet la Puríssima, no?
Moltíssim. I jo, quan recordàvem tot això, pues pensava i diria, buah, els monitors que he tingut jo, els que som claro. Ara, els que han sigut els meus pares, els de...
I els que seran.
I, sí, mentre estàvem, per exemple, assajant per la missa i cantant les cançons de campament i tot, que venia gent de juntes antigues i comentaven i el convoy que ells tenien, i diies, mare meva, això tota la tradició d'any rere any.
Sí, clar, perquè lo bonico, lo interessant serà durant la paella la quantitat d'anècdotes que serien per replegar-les en un llibre,
Miles. Clar. Moltíssimes.
Perquè, per exemple, Carmen, tu estaves dient que tos pares eren monitors, no?
Sí.
Val. Pues t'hauràs sentit anècdotes d'ells.
Sí. Ara em faràs que te conte alguna.
Perquè lo interessant seria que poguérem saber alguna anècdota d'ixes, no?
Buah, aixina en blanc, m'estia molt blanca,
Tu també tindràs anècdotes, no? Suposa, Carmen.
Sí, te puc contar més de les nostres.
Pues, per exemple, una anècdota que hàgiu tingut en algun campament o que tu hagués sentit o...
Una què?
Una anècdota que hàgiu tingut
en... Nosaltres, mira, una nit que va ploure moltíssim, moltíssim, que l'aigua se monentrava cap a dins del... Perquè, clar, sempre, els 50 anys d'una subida de Montanejos a l'institut i al col·legi.
Clar.
I se monentrava l'aigua dins de l'institut i nosaltres era la nit de por.
Sí, sí.
I tirant l'aigua fora de l'institut, nosaltres tots vestits, la gent passant, tronant, era una nit de por, però total.
Tu dura...
Ja no sabíem qui tenia més por, pels trons, pels llams i la pedra que estava caent, o nosaltres, o el ridícul que estàvem fent de passejar-nos tirant l'aigua fora.
Amunt i avall.
Tot el que passava, sí.
Entonces, Carmen, veus, això és algo que ese dia, el que tu estàs contant-me ahir, suposa que les persones que ho estàs vivint, diumenge ocorrirà en cada grupet dels que estan que estiguin menjant-se la paella, no?
Sí. Jo, això, quan estàvem assajant i preparant les coses que venia gent de 3 anys, tornava a casa i tornava com... I se gustaria de dir, buah, que bonico viure, saps? I el convoy que se fan de tornar-se a reunir i tu dius, dins d'uns anys, quan ens tornem a reunir, tornar a tindre este convoy, era... emocionat, és un gusanillo dins que dius, uah, és emocionant.
Quan una persona, quan pot ser, per exemple, li dic jo, te dic jo perquè al celebrar els 50 anys podem pensar que n'hi haurà persones que ara ha donat compte els anys que poden tindre, perquè monitora de campament, quants anys tens que tindre per ser la primera volta monitora?
18. Ah. 18 perquè és quan te pots traure el títol de monitora i pots fer les pràctiques.
Perquè imagina't, estem parlant que si fa 50 anys tindreu persones de vora 70 anys.
70 anys tenen, sobre 70 anys tenen les cuineres.
Imagina't que quantes voltes i a quants xiquets que ja no seran xiquets han conegut i han disfrutat bueno, d'aquelles coses que se fan en els campaments. Jo penso que, a més, en campament, com ja han passat tot el curs i és un moment tan bonic i de que coneixes la gent nova, perquè, clar, tu dona compte, tu quan vas a un campament d'aquestes característiques te'n vas en gent d'uns altres col·legis, inclús d'uns altres pobles.
Sí. Nosaltres hem tingut gent de Benicàssim, que tu diràs que quasi has d'explicar que és la Puríssima i que és el Rosari, que és el que has d'explicar, I venen, sí.
Tu dona compte, sí. Clar, el que se socialitza i el que se compartís en aquests moments. Per lo tant, jo crec que deuríeu plantejar-vos allò d'escriure el llibre, eh?
Ai.
O almenys, Carmen, si tu pogueres, i seria fer-me algo de cas, i poder escriure algunes anècdotes i contar-me-les així en la ràdio, te pareix?
Vale, aniré taula per taula apuntant.
Pues, Carmen, Sebastià...
I d'aquest dia, perquè aquest dia també...
Claro.
Claro,
claro, claro. Carmen Sebastià, te convide a que quan hagis fet esta llavor que també com ha anat, vingues a la ràdio i ens la conteste per ells.
Encanta.
Pues,
encanta. Ja m'aviseu.
Moltes gràcies per haver estat així. Ja saben, el diumenge és... A quina hora?
Diumenge. El diumenge a la una comença tot.
Molt bé, doncs pues diumenge a la una la celebració dels...
24.
Dels 50 anys de campaments de La Puríssima. Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
I a volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba, y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Mi corazón sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Ay, señor, felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día ya a mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita, que estaba tan rica, que devoré tu piel, tu carne y tus espinas.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal. S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde Fundació Caixa Rural Villarreal ens importa la teua salut física i mental. Per això llancem NeuroGym, un taller de gimnàstica cerebral per a persones majors de 60 anys. En aquest taller treballaràs l'estimulació cognitiva i la salut cerebral. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Bé, i ens n'anem a Borriana perquè el seu cap de setmana també arriba carregat de programació cultural. Per això tenim el regidor encarregat d'aquesta àrea, Vicent Granel. Bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Bé, porteu des de mitjan de setmana ja agafant forces per a aquest cap de setmana tan cultural, no? Des del dimecres, pues el Centre Municipal de la Mercè, no?, té dins una exposició del MACBAC, que ja sabem tots que és el Museu d'Art Contemporani de Vilafamés, no?, i que arriba pues, ahir a Borriana també una experiència per a gaudir per a tots els veïns, no?
Sí, la veritat és que jo crec que és una gran oportunitat, encara que bueno, la gent sap que Vilafamés la tenim així al costat, però la pròpia directora del museu, inclús els seus tècnics, pues, veuen a bé que s'apropi pues, l'obra que n'hi ha en el MACBAC, que s'apropi també pues, a les poblacions veïnes i en aquest cas de Borriana. És una selecció que està dins de d'una exposició centrada en la pintura geomètrica i la veritat és que he de dir que me'n vaig endur una grata sorpresa i a més molt bona per el fet de la inauguració, de quan van fer la inauguració el dimecres i que s'ha aconseguit un conjunt important d'obres com poden ser pues, del grup Arpalló, de l'equip 57 o l'equip Córdoba. La veritat és que n'hi ha obres de molt potents en l'exposició i penso que és una bona oportunitat perquè la gent s'arrime, puga gaudir de l'exposició i sobretot experimentar en ella, que és el que ens pot durar aquesta exposició.
A més que aquesta pintura geomètrica serà com molt visual, no?, molt potent i que animarà moltíssim a la gent. Fins quantes obres han vingut?
Pues crec que són al voltant d'unes 15 obres estan, i la veritat és que n'hi ha una representació, també hi ha representació d'ací de Castelló, però he de dir que tenim pues, l'oportunitat de veure un Iturralde, que va ser el Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any passat, o també tenim a Soledad Sevilla, que és la premiada d'aquest any del mateix Premi Nacional d'Arts Plàstiques, i crec que és una oportunitat única per veure este nivell d'obres i que pues, se poden veure al Museu de Vilafamés, però ara tenen l'oportunitat de tindre aquesta selecció, a més pues, de poder tindre-la en la sala d'exposicions del Centre Municipal de Cultura de la Mercè. És una oportunitat única i pense que sí que la gent sí que s'ha d'arrimar, a més que poden tindre l'oportunitat, no?, de poder-se arrimar a la Fira del Llibre que se va inaugurar ahir i poder entrar en la mateixa sala d'exposicions que ho tenim al costat i poder disfrutar de les dues coses.
Sí, justament ara parlarem d'aquesta Fira del Llibre, no? Perquè primer, rematar un poquet el tema de l'exposició, quan podem visitar-la, fins quan estarà?
Per l'exposició se pot visitar tots els dies de dilluns a divendres pel matí per l'esprada, ¿vale? En horari de, pues, podríem dir, d'oficina, de 10 a 1 i de 5 a 8, i després dels caps de setmana també per les vesprades de 5 a 8. Jo crec que és una bona oportunitat, estarà oberta fins al 28 de novembre, així que la gent, si pues, vol arribar-se a poder experimentar en aquesta pintura geomètrica, pues, que ho puguen fer a Borriana, a la seva sala d'exposicions.
I ara ja sí, vostè m'ha fet un poquet d'espoiler, no?, perquè anem a parlar d'aquesta tornada de la Fira del Llibre, no? Pareix que ens hem tornat a reenganxar després de que celebrara a Madrid, després a València, i ara ja arriba així a la nostra terra, no? I vostès van a ser els primers, no?, que facin una Fira del Llibre local que, com vostè bé ha dit, pues, està, suposo, que a la Mercè, no?
Sí, correcte. Els voltants de la Mercè, pues, són l'escenari que han triat, pues, llibreters, biblioteca i alguna editorial per poder obrir aquesta Fira del Llibre. Com bé has dit, se va inaugurar ahir mateix a dijous i estarà divendres i dissabte oberta. La veritat és que és una bona oportunitat perquè al voltant de les casetes, pues, n'hi ha presentacions de llibres, n'hi ha actuacions de teatre, de música, de dansa, i la veritat és que és una bona oportunitat per vindre, per poder dur els més menuts, perquè tenim una zona de jocs tradicionals, jocs de fusta, per a que puguen estar entretinguts, mentre que l'altre, els seus pares o acompanyants puguen estar consultant llibres, i jo crec que és una bona oportunitat per, al voltant de la Mercè, pues, disfrutar de tres vesprades de lectura i d'activitats relacionades amb la mateixa.
Fins quantes casetes tenim? I no sé si ens pot dir algun autor que vaig a firmar, a signar i que puguem anar a veure'l, o alguna d'aquestes presentacions de llibres que es faran durant l'esdeveniment.
Sí, clar. En casetes tenim el que són les llibreries de Borriana, val? I després també tenim l'editorial Guilar, que és una editorial també de Borriana, i després tenim la caseta de la biblioteca i de l'ADI, que és l'atenció a infants, i després tenim la caseta de firma de llibres. Jo crec que és una bona oportunitat, com bé has dit, per apropar-se, perquè n'hi ha són fins a 20 presentacions de llibre. Jo crec que és importantíssim, no? I vam tindre l'oportunitat d'estar en Pedro Cifuentes, que és un dibuixant de còmics que, pues, digueren que està fent escola perquè el que pretén és ensenyar a través del còmic, val? I, bueno, ha sigut ara Premi Nacional d'Educació pel mateix fet. Ell presentava el seu llibre Renacimiento, que és una col·lecció on explica a través del còmic tot l'art, i després també un altre llibre que està encapçalat o va dirigit, no?, a parlar de, pues, de l'agenda 2030 i de més. I jo crec que és una bona oportunitat per a poder pues, aprendre, no?, i en còmic, i ells, pues, van fer també, tant Pedro Cifuentes com Vicente Javier Perarnau, van fer la presentació també del que se veurà l'any que ve, que és en el que estan treballant ells, que és la història de Borriana en còmic, i que la veurem també materialitzada, el seu primer volum, el veurem materialitzat en 2022. Jo crec que és una bona oportunitat, com he dit, i sobretot autors que queden, pues, bueno, tirant un poc cap a la terreta, no?, pues queden autors com Joan Pla, que jo crec que és molt conegut i les seues novel·les sempre han sigut molt conegudes, Octavi Monsonís, Carme Rufino, Ana Bèrnia, jo crec que són, o Xavi Constant, són presentacions de llibre per a no perdre's i sobretot per a aprofitar, una, a poder parlar amb els autors o autores, i dos, que firmen aquest llibre, que tu puguis endur el llibre dedicat a casa, que té, pues, el doble de valor no? De que si el tens solament per a llegir, que ja és una experiència i és el que se busca en això.
No, sí, i tant. Jo crec que els aficionats de la lectura el que més és agradat, no?, és poder comentar aquest llibre en la persona que l'ha escrit, no? I és una oportunitat perfecta en aquesta fira del llibre, que suposa que la programació tota la tindran penjada en algun lloc. A la nostra ràdio sí, però a lo millor més desgranada amb els horaris i tot això en alguna part de la web de Borriana, de l'Ajuntament?
Sí, en l'Ajuntament de Borriana, en la web de l'Ajuntament està la programació i també pues, en les xarxes de l'Ajuntament i també de Borriana Cultura estan tota la programació desgranada. Sí que les presentacions de llibres s'allarguen des de que comencen a les 5:30 fins a les 8 i el dissabte sí que començaran a les 10:30 i també estaran fins a les 8 i sí que pues, l'oportunitat de que la gent puga tindre, com he dit, per un costat, anar-hi i poder disfrutar de les activitats que n'hi ha de jocs pels més menuts, però he dit que, per exemple, avui a les 6 n'hi ha una actuació de la companyia de dansa contemporània Cienfuegos, que farà un espectacle en tots els voltants de la Mercè, i jo crec que serà molt vistós, no?, veure com diferents ubicacions de la plaça puguen estar dansant, i el dissabte a les 6 és una de les actuacions pues, més fortes, perquè ve el grup Ramoneig, que és un grup, bueno, la gent més, els pares que tenen xiquets ja es coneixeran, és un grup de rock per a xiquets i xiquetes, no?, i que pues, també acollirà aquests voltants de la Mercè i que diguem que posaria el punt i final a la mateixa fira del llibre.
O sigui, tenim una exposició d'art, tenim literatura, tenim aquests espectacles de dansa, també un poc de música, però és que el remat final del diumenge també és bastant gran, no, regidor?
Sí, la veritat és que, bueno, com has dit, jo sí que estic content del cap de setmana perquè era el cap de setmana i de dir on se començava una altra, o se reprenia la programació cultural perquè a Borriana hem passat les festes de la Misericòrdia, havien passat les falles i ara li tocava la programació cultural començar la seva marxa i com has dit, no?, exposició, la fira del llibre, totes les activitats que hem comentat i el diumenge remataríem amb la interpretació del Requiem de Mozart a càrrec de l'Orfeó Universitari de València. Jo crec que és una oportunitat única per a la gent que li agrada la música en directe per a poder disfrutar d'aquest Requiem de Mozart al Teatre Pallà. És el diumenge a l'Esa de la Esprada. Jo crec que és d'obligar compliment poder anar i disfrutar de pues, aquest espai, no?, que pots crear, que se pot crear en el Teatre Pallà escoltant el Requiem de Mozart i per això pues, també convidar a la gent a que pues, tota aquesta gent que ha passat per la fira del llibre que també acabe pues, concluint el cap de setmana en el Requiem de Mozart en l'Orfeó Universitari de València.
No mos podem queixar de que aquest cap de setmana l'agenda cultural a Borriana pues, està molt completa. O sigui que ens anirem a sopar i després ens quedarem per Borriana a veure què és el que podem fer, no?, que hi ha molta varietat. Regidor de Cultura de Borriana, Vicent Granel, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i esperem que siga molta gent la que vaig a aquest cap de setmana i a la seva ciutat.
Pues sí, moltes gràcies a vosaltres i com no, convidar a la gent a que s'apropi pues, a totes les activitats de la Fira del Llibre, a llegir, a comprar llibres, a consultar-los i a disfrutar de la música en directe.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com. Bé, i com cada divendres, pues rebem el nostre col·laborador d'aquest dia, que és Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, i com sempre ens traus temes molt per a parlar de la nostra Villarreal, no? I avui anem a parlar de totes aquestes ordres religioses que han passat per ací, per el nostre poble, i que pues, han deixat tots la seva impremta, no?
Jo volia fer com una compilació de tots els ordres, o la majoria d'ells almenys, que han deixat, com tu has dit, una impronta, una petjada espiritual. Mm-hmm. La majoria d'ordres que passen per Villarreal faria referència a un concepte, primer per a introduir una miqueta, que forma part de la seva espiritualitat, que és el que s'anomena la providència. Què és la providència? Doncs són tot ordres mendicants, i mendicant, doncs ja sabeu que, del que ve, no? De demanar,
sí.
Perquè s'abandonen, però no un abandonament com una persona que ja no es cuida, no és aquest abandonament. És un abandonament basat en l'espiritualitat evangèlica. No sé si coneixes el text aquell que deia Jesús de que les flors del camp no es preocupen per què vestiran ni per què menjaran, sinó que simplement són flors, no?
Sí.
I aquesta espiritualitat va molt lligada, jo diria que a tots els ordres mendicants, en especial als franciscans, després parlarem, però a tots una miqueta, perquè és si se deixar-ho tot i no preocupar-se per res, no? En un moment com és el segle XXI, que l'únic que tenim en el cap són preocupacions, estrès, més enllà, com sempre dic, de les seues conviccions religioses personals que tinga cadascú, doncs el pas d'estos ordres per Villarreal ens pot deixar com una reflexió.
Uh-huh.
I si vols, comencem per la fundació sí, sí. De Villarreal, no? Sempre diuen que Jaume I, fixa't que ell, quan va néixer, Sant Francesc d'Assís encara vivia, perquè ell neix el 1208, i el 1226, poc després, és quan mor Sant Francesc d'Assís. Sant Francesc d'Assís sempre s'ha dit de Jaume I que ell era un devot, que de fet va donar territoris arreu del seu regne perquè es fundaren convents franciscans, i la seva devoció es demostra perquè, de fet, un net de Jaume I, que era Jaume de Mallorca i Foix, que portava el seu nom justament,
sí.
Era infant del regne de Mallorca, era el fill primogènit del rei Jaume, II de Mallorca, i ell era l'hereu del regne.
Uh-huh.
I va renunciar a tot l'any 1300 perquè es va fer franciscà.
Uh-huh.
I aleshores va ser un germà, Sans, qui es va convertir en rei, perquè el que li tocava ser rei es va fer franciscà, que és un dels ordres que tenim ací a Villarreal, i va renunciar a tot en aquesta espiritualitat que havies comentat al principi de la providència. Imagina dels arrels profuns.
Sí, no? A més, tu m'has contat en altres programes que Jaume I es va soterrar amb la vesta de franciscà.
No, de franciscà, no, de cistercenc.
De cistercenc, ah!
L'ordre del cister,
sí.
Crec que en aquell moment gran part del regne d'Aragó depenia del monestir de Poblet, que és un monestir que us recomana de totes visitar. Allà n'hi ha una cosa que s'anomena la ruta del cister, i l'espiritualitat cistercenca impregna també a Jaume I, perquè de fet ell, poc abans de morir, fa una cosa que així actualment és coneguda, vull dir, això té tradició, i és dimitir de rei, eh? Això ho va fer Joan Carles, no? Ell sí, va dimitir de rei i ara tenim el fill. Sí. Doncs ell poc de temps abans de morir dimitís, li dona tots els poders al seu fill Pere, i en les cròniques doncs, diu que van fer tot un ritual molt místic en el qual li van posar eixos hàbits d'una reforma dels benedictins, perquè tot el que tenim ací va acompanyat d'això, de la providència i la reforma, ara ho explicaré, que és el Cistercencs. Sempre cita ací que el prior d'aquest convent, el convent que ara mateix custodia el rei Jaume I, les restes del rei Jaume I, doncs el seu prior és Rafa Barrué, que és un veí del nostre poble i artista, que va fer una exposició fa temps que s'anomena Estimar. Ell és el prior i ell és el que cuida del nostre fundador ahir, de totes, amb totes...
Que bé. Està ben cuidat.
Del Cister, doncs, també voldria añadir doncs, que el seu origen se situa en la ciutat de Citeus, jo no sé si pronuncia bé això, i allí, en esta ciutat, en llatí se diu Cistertium, i a partir d'ahí comença un moviment reformador als benedictins, que és un moviment reformador, perquè això de reformar, alguna vegada ens haurem reformat la casa o ens haurem reformat alguna cosa.
Sí, sí.
I el que significa en l'àmbit religiós és un tornar als orígens, és a dir, el Cister el que volia era tornar a la pobresa inicial, al despreniment inicial, al recolliment inicial que l'orde de Sant Benet ells entenien que s'havia perdut, no? I aleshores ja veurem després tots els ordes dels quals parlem ací tenen les seues reformes.
I ara anem a parlar de convents, no? Perquè ací a Vila-real sí tenim a muntó, no? Que han tingut la seua història ací al nostre poble, i anem a parlar del convent del Carme.
Bé, el convent del Carme és un dels ordes curiosos, no?, que a més tenen molt d'arrelament a Vila-real, que són els carmelites. El convent del Carme es funda a finals del segle XVI per tres religiosos. I sí que este orde estava experimentant en aquell moment una expansió a les zones de València i d'Aragó. Han tingut ahí un hortet, per cert. I en aquell moment el provincial de l'Orde, Baltasar Pons, demana la cessió d'una xicoteta ermita que des de temps immemorial, a mi m'agraden aquestes paraules, immemorial, n'hi havia entre la casa on havien construït el convent i les vores del barranc. És a dir, que ahir n'hi havia culte des de feia no se sap quants segles. I aleshores l'Orde Carmelitana doncs es manté ahir, de fet, encara avui dia com a reminiscència es coneix així com el Raval del Carme, aquella zona de Vila-real. I ahir s'establixen, ahir desenvolupen la seva espiritualitat que irradia la societat de Vila-realenca, el seu pensament. Hem parlat algunes vegades, l'altre dia justament l'arxiver es presentava un facsímil,
sí,
doncs de les biblioteques d'estos convents, dels llibres que es perdien i es tornaven a trobar. Ahir n'hi ha històries realment precioses. De fet, el 1650 l'Orde dels Carmelites celebra el seu capítol provincial ací a la ciutat, a Vila-real, i tornen a declarar el convent com a propi dels carmelites, en aquest cas descalços, en l'assignació de 13 membres. Què és això de descalços i calçats? Perquè jo, quan mon pare de menut m'explicava que eren carmelites descalços o franciscans descalços,
sí,
aquesta terminologia s'utilitza en més ordes, no només en els carmelites. Doncs això fa al·lusió el concepte que anomenàvem abans reforma, no? És a dir, tornar als orígens. Què volia este orde en un principi? Reformes internes, però bé, també la reforma protestant, doncs al final tenia aquesta intenció de tornar als orígens. I els descalços, doncs imagineu una persona descalça i el concepte de providència que hem dit al principi, és a dir, és despreniment absolut de tota possessió. El que passa en este text evangèlic, en les reflexions espirituals d'estos ordes, és que quan tu no tens res, no tens res per què preocupar-te, perquè com que no tens res, no tens res a perdre, i per tant, eres lliure. Esta és, diguem-ne, la reflexió de l'espiritualitat, jo crec que de tots els ordres mendicants que tenim ací, no? Hi ha un místic que va ser cofundador en Santa Teresa de Jesús i a banda un gran poeta, que és Sant Juan de la Cruz, que justament viu això en el segle XVI i és, forma part del que anomenem el segle d'or de les llengües castellanes. Vam parlar així en el seu dia de Cervantes, que després relacionarem, ja veureu, amb tot això dels ordres així a Vila-real.
Sí.
Llegiré només un breu text de Sant Juan de la Cruz perquè vegeu, diguem-ne, el punt de màxima profunditat que alcancen estos ordres en la història del nostre estat, de l'estat espanyol, i per descomptat de la nostra ciutat. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sino otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Y estas poesías que son famosísimas, es la alta mística de la tradición literaria española, fan encara més gran, no?, el contingut d'estos ordres. Després Santa Teresa de Jesús escriurà a Les Morades, un llibre que ja fa molts anys que vaig llegir, que és un altre tresor de la literatura. I esta mística s'aconseguís en l'aprofundiment del pensament de la tradició religiosa d'estos ordres que tenim així a Vila-real, i per això els estem reivindicant avui, no? El convent de Vila-real doncs va arribar a ser una facultat de teologia a finals del segle XVII. Per descomptat passa per totes les vicissituds possibles, com la crema, la invasió esta borbònica, el 1811 els invasors napoleònics, i va superant tota una sèrie d'esdeveniments, la desamortització, que doncs acaba en moltes de les riqueses acumulades pels ordres. D'alguna manera, perquè fixeu-vos que l'origen de les reformes era tornar a la pobresa, però justament amb el temps, i això jo crec que passa fins i tot als partits polítics que tenen i associacions humanes que tenen un objectiu, i amb el temps doncs es van acomodant i van pervertint el missatge original. Doncs això és un continu en els ordres religiosos de l'Església Catòlica. Pues, arran de tots aquests episodis acaba aquest convent en mans privades, i allí es fa una fàbrica d'alcohol.
Vaja, quin canvi!
Doncs sí, fins al segle XIX per la desamortització. Després uns terratinents l'adquirissen i es dediquen allí dins a criar cucs de seda. I no sé si has tingut...
Que curiós, sí, algun que altre he tingut.
Doncs allí, clar, tot això donava molts diners en el seu moment, segle XIX sobretot, i doncs allí van estar criant cucs de seda durant molt de temps. Després mossèn Tomàs Sales aconseguí recuperar el convent per a l'objectiu religiós el que s'havia creat, i el cedís als franciscans el 6 de febrer de 1878. I estem a finals del segle XIX.
Sí, o sigui, torna a les seues mans, no?
I torna, en aquest cas, no torna, perquè se'n va a un altre orde religiós.
Vaja.
Molt important per a Vila-real, que són els franciscans.
Clar.
Després parlarem d'una reforma dels franciscans, que són els alcantarins, perquè és ell que pertanyia a Sant Pasqual, no? Els carmelites es veu que intenten recuperar aquella capella, però finalment ho deixen estar, i ells fan una segona fundació conventual, és a dir, es mantenen en voler estar presents al poble, l'any 1923, que inicia la construcció de l'edifici on estan ara, en el camí de l'ermita.
Pues concluït aquest episodi, no?, o aquest capítol del convent del Carme, si et pareix, Santi, anem a publicitat?
Perfecte.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Bé, després d'aquest apartat publicitari, tornem amb el nostre company i col·laborador, Santi Cortés, en el que estem parlant d'aquestes ordres religioses que han passat per ací, per el nostre poble de Vila-real, no? I ens havien quedat parlant de com el convent del Carme de Vila-real va passar de ser un convent a ser una fàbrica que fabricava alcohol, després a tindre cucs de seda i després a arribar a estar de nou a les mans dels religiosos, però en aquest cas la ordre dels franciscans, no? Que han tingut també molt de pes ací a Vila-real.
Moltíssim. És el nostre patró, Sant Pasqual és fill de la tradició franciscana. I ens hauríem de preguntar per això qui era el seu fundador.
Clar.
El seu fundador, Sant Francesc d'Assís, era un místic reformador que, si podeu, jo crec que estan les dues pel·lícules en YouTube, n'hi ha dues pel·lícules, sempre havien dit que una és la versió de la vida franciscana fàcil, una de les pel·lícules, i l'altra la versió difícil. Almenys així ens ho explicava el pare Botella, que era, diguem-ne, el que portava la parròquia dels franciscans quan jo era menut. Anaves al catecisme i et posava almenys una de les dues pel·lícules. Ell sempre te posava la versió difícil. Ara no recordo l'autor, però és un home que son pare era ric, tenia diners, i ell agafa, vestís un sac, son pare li diu que li deu tot el que té i es queda nuet davant d'ell i se'n va a viure una vida apartada del món. Però pronte té diversos seguidors, una de les quals era Santa Clara d'Assís, que és la fundadora de la rama femenina del franciscanisme, que avui en dia tenim present a Vila-real, el convent de les Clarisses, que és on estan les restes de Sant Pasqual, no? Que diguem-ne que és espiritualitat franciscana.
Clar.
Però en aquest cas espiritualitat franciscana conventual, és a dir, de reflexió, d'apartar-se del món, i femenina. Ahí és important un altre senyor que intervé, que és Sant Pere d'Alcàntera.
Sí.
I Sant Pere d'Alcàntera funda els alcanterins, però els alcanterins no deuen el seu nom a res més que el lloc on va néixer Sant Pere d'Alcàntera, que és Alcàntera, justament. I per el nom de la seva ciutat, doncs, per això anomenem així els alcantarins. I què són els alcantarins? Doncs, novament, un intent de tornar als arrels del franciscanisme. Jo en aquella pel·lícula recorde, perquè l'hàbit dels franciscans és marró i té ixe nuc, i s'acorda en tres nucs, que són pobresa, obediència i castedat, que representen ara popularment el cordonet de Sant Pasqual, no? Que d'alguna manera era un intent de popularitzar entre la població de Vila-real el que eren els valors i la tradició franciscana.
Per
tant, fixeu-vos com ha impregnat la vida dels ordes i per això estem fent este programa fins a aquest punt. Aleshores, simplement la reforma de Sant Pere d'Alcàntera, que va ser canonitzat finalment també, igual que Sant Pasqual, era un intent de tornar a la pobresa, a la providència, a aquest abandonament que parlàvem al principi. I diu la tradició que Sant Pere d'Alcàntera, per a que aprovaren el seu orde, que era un orde, una reforma del franciscanisme, doncs se'n va descalç fins a Roma, on obté el permís de Juli III per a fundar convents de franciscans descalços, entre altres el de la nostra ciutat. Per tant, un més descalços que tenim ací a Vila-real. Són tot ordres reformats els que
tenim.
Tornada als orígens. És curiós que Vila-real tinga la seva tradició clerical, o més que clerical, de conventual o de frares, este sentiment. una altra cosa que podríem també comentar és els carmelites.
Els carmelites, no? Pensé jo que també han sigut molt importants així a Vila-real.
Jo crec que no hem aprofundit, ni aprofundirem ni tan sols en aquest programa, en el que representen els carmelites a Vila-real, però ja he comentat que porten molts segles entre nosaltres, eh? Després de tot allò de la desamortització i tot això, doncs a finals del segle XIX se produís la restauració monàrquica a Espanya i molts dels ordes que havien sempre, quan parles en ells, en els frares, doncs conten que això, que els ordes es mantenien en cases particulars, perquè clar, el que era l'edifici que s'associava a aquest orde, doncs acabava sent, doncs, per exemple, una fàbrica de cucs de seda o d'alcohol, sí, o coses així.
Sí, sí.
Aleshores, en aquesta restauració es produeix en gran part una restauració dels ordes. Recordem que els carmelites havien intentat tornar al seu edifici que ja havien ocupat els franciscans, però ja s'havia apropiat, ja era propietat dels franciscans i no ho vam poder fer.
Per tant, van tindre que buscar un altre lloc, no?
Efectivament, el 21 d'abril del 1925 la comunitat de carmelites adquirís a don Pasqual Vicent Torres un solar de 4.000 metres quadrats, no és poca cosa, a la dreta del camí de l'ermita de la Mare de Gràcia, que havia funcionat, per cert, una cosa curiosa, com a velòdrom per a competicions ciclistes.
Com canvien els espais, eh?
Sí, i bé, doncs allí ells doncs fan un seminari, després doncs va evolucionant, no? Perquè també és curiós, en l'època de la Guerra Civil, tant un bàndol com l'altre, evidentment un dels bàndols doncs no tenia molta simpatia per el món clerical, però els dos l'acaben utilitzant com a hospital de guerra i per altres usos que no eren el que els frares li havien donat.
No, no.
I aleshores doncs això provoca una certa destrucció, no? I també algunes morts que són lamentables, no?, que es van produir de frares durant aquell temps, no? I després, doncs, quan acaba la guerra, tot allò es torna a reformar. Fins i tot allí, no sé si ho sap molta gent, després d'acabar la guerra va haver una comunitat de religioses carmelites del Sagrat Cor de Jesús que se'n van anar a l'any 1983, i la causa doncs simplement va ser la falta de vocacions. Ja n'hi havia allí com una acadèmia d'estudis, però a l'any 1969 s'aprova el Col·legi d'Educació, que encara dura, abans ese dia patronat Sant Elies, perquè el profeta Elies, per a la tradició dels carmelites, és importantíssim des de la seva fundació, no? I bé, i els seminaristes que estudiaven allí doncs ja van començar a anar al Tàrrega, perquè ja van obrir el Tàrrega i tot això. No sé si t'has preguntat què vol dir carmelita.
La veritat és que m'ho he plantejat moltes voltes, però m'agradaria que tu m'ho contares.
Bé, doncs Carmel significa jardí. I és perquè els carmelites, formalment Orde dels Frares de la Santíssima Verge Maria del Mont Carmel, que, com havíem dit, és un orde religiós mendicant, juntament amb dominics i franciscans, sorgís al voltant del segle XII al Mont Carmel, que està a Palestina. I ahir, doncs, l'origen, imagina que hebreu de la paraula, o semític, doncs volia dir jardí. Què vol dir jardí en el món espiritual? Doncs una cosa que tu conrees, que cultives, que cuides, que treballes, això és un jardí, no? I aleshores, Sant Bartomeu del Mont Carmel i un grup d'ermitans, inspirats per la història del profeta Elies, se retiren a viure en aquelles muntanyes del Mont Carmel, que es considerava el jardí de Palestina. I allí conreen la seva espiritualitat fins que al segle XIII, per la invasió musulmana, han de fugir, i és quan es refugien en diversos països d'Europa Occidental, i entre altres doncs acaben així.
Així a Espanya, no? Imagine.
Hauríem de parlar dels dominics, també.
També, sí, clar, sí. Anem a parlar d'ells, que és l'últim ordre que tenim, no? Que és els dominics i les dominiques.
Sí, els dominics i les dominiques, sobretot hem tingut dominiques, encara que la predicació diguem-ne, el seguiment espiritual, doncs moltes vegades estava a mans dels dominics, que així han vingut fins fa no res. Jo he conegut algun d'ells, Fra Martín, crec recordar, que no fa molt vaig estar parlant amb ell per telèfon, perquè sabeu que les dominiques, quan van marxar del poble, si no recordem malament, se'n van anar a Torrent, i ahir els dominics a València. En la història del Regne de València, els dominics són fonamentals. És que només hem de pensar en Sant Vicent Ferrer, Per tant, si ens passegem per les actuals dominiques i veiem l'altar dedicat a Sant Vicent Ferrer, que ell va predicar molt sobre la sang de Crist i tot això. Per això tenim una il·lustre confraria, la confraria de la sang, que alguna tradició diu que si la va fundar ell, alguna llegenda o tradició. I en un primer moment les dominiques funden el convent, s'anomenava Corpus Christi, el cos de Crist, i el funden així davant, en el que és la plaça de l'Ajuntament. I ahir doncs viuen la seva espiritualitat dominicana. Arriben el 7 de febrer de 1639 i van adquirint les cases del voltant i tot això, fins que arriba, com sempre,
la guerra,
la decadència, les desamortitzacions, i tot això va fent, diguem-ne, que acabe en una decadència bastant notable. En temps de la Guerra Civil, i això ho he vist en diversa documentació, doncs això, aquest convent va arribar a ser quarter i presó. I estava prou afectat, i així l'Ajuntament el que proposa a les dominiques és intercanviar el convent, que estava en l'actual plaça, per a fer un projecte diferent de la plaça, i així doncs van acabar en aquest convent secular, i les dominiques se'n van anar en aquesta permuta a un hospital que havia estat ahí des de la fundació del poble, pràcticament. I per això s'anomena aquest barri el barri del Crist de l'Hospital, perquè ahí estan les dominiques en la seva espiritualitat de Sant Domènec de Guzmán. Sant Domènec de Guzmán era un senyor que els pares també eren rics, tipus Sant Francesc, Félix Núñez de Guzmán, i sa mare, Juana Garcés, que per cert també la van beatificar, també és beata. I eren parents propers dels reis de Castella i Lleó, Aragó, Navarra, Portugal, és a dir, que era una persona que també, per vestir els hàbits, per fundar un orde, en aquest cas també mendicant, en aquesta espiritualitat de la providència. Per resumir, en aquell moment, en el moment del segle XII, en l'Església n'hi havia un gran fervor, un gran naixement, s'havien escampat molt diverses heretgies, els càtars i els albigensos. I el que feia el catolicisme, que en aquell moment no era capaç de convèncer a ningú, sinó era a través d'arma i foc, doncs era bàsicament dedicar-se a matar. I els càtars, sobretot, doncs se sentien com màrtirs, i aleshores el que provocaven és que al final d'esta persecució n'hi haguera més càtars encara. I aleshores Sant Domènec de Guzmán el que diu és que hem de treballar la predicació. Per això s'anomenen Orde de Predicadors, perquè ell el que planteja a l'Església d'aquell moment és una alternativa. Anem a treballar en convèncer a la gent a través de la paraula, i no en passar espasa i foc a tots els heretges, els albigensos i els càtars. I ser sempre assegut el que els dominicans entenen el seu carisma, la paraula, treballar això, convèncer a la gent simplement mitjançant arribar a ells, però d'una manera que no siga tan salvatge. Encara que després els dominics sempre se'ls ha acusat justament d'estar en gran part de les cremes d'heretges, perquè la seva fundació va ser issa per a lluitar contra l'heretgia d'una altra manera, però suposa i intuïs que sempre passa com en tots els ordes, que amb el temps aquest missatge original doncs possiblement se va anar pervertint. Així que jo crec que de la espiritualitat de les clarisses, els franciscans, els alcantarins, els dominics, els carmelitans de la ciutat de Vila-real, el que hem d'aprendre contínuament és a descalçar-nos, a no estressar-nos tant, a viure amb felicitat i amb despreniment. I jo crec que és el missatge que, més enllà de les nostres conviccions, com sempre dic, ens deixa tants segles de tradició conventual i de frares a la ciutat de Vila-real.
I d'estar així sempre presents, com tu, Santi Cortés, que la veritat és que eres un llibre obert, no?, de saviesa que en el que aprenem moltes coses, no?, durant tots els divendres. Així que, com sempre, pues, moltes gràcies per haver-nos aportat este raconet històric així a Ràdio Vila-real i t'esperem la pròxima setmana.
Gràcies. Jo aprenc molt també preparant aquests programes, he de dir, i vos agraïs també que els publiqueu i que cada setmana em convideu a participar i a compartir amb vosaltres tots aquests coneixements.
Adolfo, ma questa che liturgia è?
No, non è niente, è una cosuccia che ho inventato io. Si chiama oratorio, tanto per stare insieme. Ci raccontiamo la vita dei santi, cantiamo una lauda, insomma, stiamo allegri. Così il Signore è contento pure lui. Adeguati su.
Tu alma me dice che tu ora me echas de menos. Che quieres che vuelva a calentarte con mis dedos.
Yo quiero un calor que derrite poquito a poquito.
Bé, i fins així el nostre programa d'avui divendres. I bé, arriba el cap de setmana, encara que estigui un poquet demolat, pues encara és divendres i ho tenim que celebrar ballant, com més ens agrada. I passeu d'allò més bé aquest cap de setmana, faceu el que feu i aneu a Onda, clar, a la fira, no? A passar-ho d'allò més bé. Mos vegem el dilluns que ve. Fins dilluns!